Hola, bona nit i bona hora. A partir d'ara, aquí a Ràdio Falset, xalem llegint. Som, com sempre, la Roser, avui l'Albert Cots al control tècnic i la Núria. I també està amb nosaltres l'Assun, que ha volgut venir per llegir-nos el començament d'un llibre que diu que li ha agradat molt, i ja ens explicarà el perquè.
Avui us parlarem de començaments, i sobretot us en llegirem, començaments de novel·les i d'algun poema. Els inicis, sovint, poden fer que encarem una lectura d'una manera o d'una altra, o també poden fer que no continuem un llibre. Hi ha entrades contundents, d'altres d'obertes i fins i tot n'hi ha de misterioses. També hi ha els inicis que tothom sap de memòria encara que no hagi llegit el llibre. Avui hem fet una tria força atzarosa i els hem classificat de manera arbitrària. Ens hem adonat que alguns inicis tenen uns finals que fan que l'obra sigui especialment rodona, si més no, estilísticament parlant. Bé, comencem, i comencem amb aquells inicis que tothom sap de memòria, encara que no hagi llegit el llibre.
Jo, de totes maneres, si us sembla bé, i abans de començar, m'apropio d'unes declaracions de l'escriptor Emili Teixidor, que em sembla que il·lustren bé això dels començaments i sobretot això d'haver de triar. L'Emili Teixidor deia: costa orientar-se en una llibreria. Hi ha massa llibres? Qui decideix? Al cap i a la fi, els llibres sempre parlen del mateix. El que importa és el com. A la meitat del camí de la vida em vaig trobar dins d'una selva obscura perquè havia deixat la recta via. Quina cosa tan dura és dir com era aquesta selva salvatge, aspra i forta, que em renova la por només pensar-hi. És tan amarga que és poc menys que mort, i per parlar del bé que hi hagi trobat diré també altres coses que hi vaig veure. No sé explicar bé com hi vaig entrar. La Divina Comèdia, de Dante.
Durant molt de temps me n'he anat a jeure d'hora. De vegades, encara no havia apagat l'espelma quan ja els ulls meus es tancaven tan aviat. Tan aviat que ni tenia temps de dir-me m'adormo. A la recerca del temps perdut, del Proust.
He En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero salpicó en las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos. Contenían las tres partes de su hacienda. El Quixot de Cervantes.
També hi ha aquells inicis que segueixen una fórmula clàssica, o de rondalla. Honor, lleó i glòria de Nostre Senyor Jesucrist i de la gloriosa Sagratíssima Verge Maria, Mare Sua i Senyora Nostra. Comença la lletra del present llibre apel·lat Tirant-lo Blanc, dirigida per mossèn Joanot Martorell, cavaller, el Sereníssimo Príncep Don Fernando de Portugal. Molt excel·lent, virtuós i gloriós príncep, rei expectant.
Gràcies a Déu, Senyor dels mons. La benedicció i la pau siguin amb el Senyor dels profetes, el nostre Senyor Mahoma i tota la seva família. Que siguin sempre amb ells fins al dia del judici final. Diuen que per treure profit de les vivències dels avantpassats cal escoltar-les, fer-ne cabal i reflexionar-hi. Glòria sigui donada a qui va fer que les experiències dels nostres predecessors fossin un alliçonament per als seus descendents. Les històries de les anomenades Mil i una nits, amb tots els fets extraordinaris i dites que contenen, en són un exemple preclar. Les Mil i una nits, segons el manuscrit més antic conegut.
En el siglo XVIII vivió en Francia uno de los hombres más geniales y abominables de una época en que no escasearon los hombres abominables y geniales. Aquí relataremos su historia. Se llamaba Jean-Baptiste Grenouille. Y si su nombre, a diferencia de otros monstruos geniales como de Sade, Saint-Just, Fouché, Napoleón, etc., ha caído en el olvido, no se debe en modo alguno a que Grenouille fuera a la zaga de estos hombres célebres y tenebrosos en altanería. Desprecio por sus semejantes, inmortalidad, en una palabra, impiedad, sino a que su genio y su única ambición se limitaban a un terreno que no deja huellas en la historia, el efímero mundo de los olores. El perfume, de Patrick Süskind, en la traducción castellá.
També hi ha començaments epistolars. Molt estimat pare, no fa gaire Vas preguntar-me per què dic que em fas por. Com de costum, no vaig saber què contestar-te. D'una banda, precisament perquè em fas por, i de l'altra, perquè en l'explicació d'aquesta por hi entren tants de factors que no podria, de paraula, raonar-la amb una coherència passable. Aquesta carta i tot, amb què ara em proposo de contestar la teva pregunta, serà molt incompleta, perquè escrivint-te també m'entrebanca la por amb totes les seves conseqüències i perquè les dimensions de la matèria excedeixen de molt la meva memòria i la meva capacitat de comprensió. Carta al pare, de Kafka.
Ara que estic ben sol i és nit a fora, t'escric només per dir-te que les coses no han mudat gens d'ençà que vam deixar-nos, que els arbres moren lentament, com sempre, i que el riu segueix el curs de cada dia. T'escric del poble estant, i em creixen líquens a les mans, i em ressonen les paraules, silenci endins, entre llibres i somnis. Estic tan sol que no goso ni moure'm. Tot el temps em transcorre entre la nosa de mi mateix, si em giro a mirar enrere, i un horitzó de tu que se m'allunya. Lletra, de Miquel Martí Pol, del llibre El llarg viatge.
També hi ha els començaments que ens encaren amb temes universals, com la venjança, la violència, les pors atàviques, la mort i l'amor, evidentment. Avui, però, d'amor no en llegirem cap. Había yo soportado hasta donde me era posible las mil ofensas de que Fortunato me hacía objeto, pero cuando se atrevió a insultarme, juré que me vengaría. Vosotros, sin embargo, que conocéis harto bien mi alma, no pensaréis que proferí amenaza alguna. Me vengaría a la larga, esto quedaba definitivamente decidido, pero por lo mismo que era definitivo, excluía toda idea de riesgo. No solo debía castigar, sino castigar con impunidad. No se repara un agravio cuando el castigo alcanza al reparador, y tampoco es reparado si el vengador no es capaz de mostrarse como tal a quien lo ha ofendido. Téngase en cuenta que ni mediante hechos ni palabras había yo dado motivo a Fortunato para dudar de mi buena disposición. Tal como me lo había propuesto, seguir sonriente ante él, sin que se diera cuenta de que mi sonrisa procedía ahora de la idea de su inmolación. El tonel de Amontillado, de Edgar Allan Poe.
Les nits d'estiu són com un puny, curtes i premudes. Aquella nit sense lluna era emplomada i espessa com l'argila. I un crit. Li sotjaven el ventre amb esmolada fulla de ser trempat. Li obrien boques que bavejaven roig, en la fosca. Ni una molla de vent. La lluna amagada rere les bromes i el plom. Ombres. I el crit. Un gemec sec, allargassat, que galopava camps enllà recaragolant-se i expandint-se entre els arbres, fins a sebollir-se a l'aigüota del riu. El cos ferit va caure a terra pesadament, sense un buf de vida, en un xaragall de sang. Després, l'ombra o les ombres, qui ho sap, es fongueren, corrent en les altres ombres del paisatge. Un mort. Ventada de morts, de Josep Albanell.
I una petita mostra de començaments contundents.
Quan un matí Gregor Samsa va despertar-se d'uns somnis neguitosos, es va trobar al llit transformat en un insecte monstruós. La metamorfosi de Franz Kafka.
A media mañana, mientras se mojaba los ojos hinchados por la falta de sueño, la hermana Nazaret cayó en la cuenta de que aquel día primero de agosto de 1967 cumplía 40 años. La vida, se dijo, es como un viaje que iniciamos en apariencia por propia voluntad. Creemos saber con exactitud dónde nos dirigimos y de pronto nos encontramos en medio de un desierto. Las afueras de Dios, de Antonio Gala.
I no ens hem pogut estar de lligar alguns inicis amb els seus corresponents finals, perquè són com petites històries ben rodones. Una vegada es coneix una cosa, ja no pot ser ignorada, només pot ser oblidada. i en un sentit que transcendeix el temps, mentre es recordi, indicarà el futur. És més savi, en qualsevol circumstància, oblidar. Cultivar l'art de l'oblit. Recordar és fer front a l'enemic. La veritat rau en el record. Nancy passà pel passadís tot arrossegant els peus i sento com tanca la porta amb clau. Tot està en silenci ara. Una veu diu: "Estimada Fan", agafo la ploma, començo a escriure. "Mira'm, d'Anita Bruckner".
Va somriure. Feia 2 anys llargs que no somreia. Sa senyoria va somriure, l'ull esquerre tapat amb la mà i el dret encastat al telescopi. Era com retrobar un vell amic, perquè es tractava de la primera sessió nocturna que aquella tardor plujosa dedicava a escrutar el cel. Aquell vespre, miraculosament sense núvols. Feia un any que no observava la nebulosa d'Orió i sentia enyorança d'aquell nucli màgic format per 4 estrelles que, segons Monsieur Halley, s'allunyaven vertiginosament les unes de les altres, com si s'odiessin, com si el firmament existís l'odi. Andròmeda, Ariadna, Eurídice, Gaietana, Elvira, les seves dones, les seves estrelles, sempre presents. Que jo no ho volia fer, Eurídice, pobrissona meva. Com que les llàgrimes li venien als ulls i ell no volia plorar, es va apuntar al pit, a l'alçada que intuïa que la destrucció havia de ser més efectiva i no va pensar un bel morire tuta una vida honora, potser perquè no hi ha bels morires que valguin. Don Rafael es va regalar 2, 3, 4 segons de vida durant els quals es va concentrar en la fresa de la pluja persistent i remorosa i disparar. L'espasme brutal li va fer saltar la perruca i el tricorni. Don Rafael Massó i Pujades, regent civil de la Real Acadèmia de Barcelona, des de la remor de la pluja, passà a comprendre de cop i volta el significat estricte del silenci. Senyoria, de Jaume Cabré.
El gran edifici del Palau de Justícia, durant un descans en una sessió de la vista del procés Melvisky, es trobaren al despatx d'Ivan Egorovich Shevek, un dels jutges i el procurador, i començaren a entaular una discussió sobre el famós procés Krasov. Fedor Vasilevich s'acalorava volent demostrar la incompetència. Ivan Egorovich es mantenia en la seva opinió. Quan a Piotr Ivanovich, qui des de bon principi no havia pres part a la discussió i continuava indiferent, tot passant els ulls pel diari que acabaven de donar-li. "Senyors", digué, "Ivan Ilich és mort". "Afinat", digué algú a prop seu. Ell sentia aquelles paraules i se les repetia en la seva ment. "S'ha acabat la mort", es digué, "no res més". Feu una aspiració, s'aturà enmig d'ella, s'estirà i morí. La mort d'Ivan Ilich, de Tolstoi. Thank you.
que fa referència personalment a aquest popinga, cal admetre que a les 8 del vespre encara hi era a temps, puix que, certament, el seu destí no era pas fixat. A temps de què? El doctor alçà els ulls sorprès, com preguntant-se per què el seu client no havia escrit res més. I Popinga, amb un somriure contret, es va creure obligat a murmurar: «La veritat no existeix, oi?» L'home que mirava passar els trens, de George Simenon.
De matinada, el general es va estar una bona estona al celler del vinyà. S'hi havia apropat a l'alba, amb el vinyataire, perquè dues botes de vi havien començat a fermentar. Quan el va haver embotellat i tornava cap a casa, ja eren les 11 tocades. Al peu de les columnes, sota el pòrtic de pedres humides recobertes de verdet, l'esperava el munter, que va entregar una carta a l'amo només arribar. «Què vols?», va dir el general, i es va aturar enutjat. Es va tirar enrere el barret de palla d'ala ample que li cobria el front i li feia ombra a la cara vermellosa. Feia anys que no obria ni llegia cap carta. La correspondència era oberta i seleccionada per un empleat al despatx de l'administrador. «L'ha portada un missatger», va dir el munter, i es va quadrar. El general va reconèixer la lletra. Va prendre la carta i se la va ficar a la butxaca. El general puja al seu dormitori. Al final del passadís l'espera la Dida. «Ja estàs més tranquil?», li pregunta. «Sí», diu el general. Caminen junts cap al dormitori. La Dida avança lleugera, amb passes ràpides, com si no fes gaire que s'hagués llevat i es disposés a iniciar les seves feines matinals. El general es mou lentament, recolzant-se sobre el bastó. Recorren el passadís amb les parets atapeïdes de quadres. El general s'atura de cop davant la taca buida que indica el lloc on hi havia el retrat de la Cristina. «El quadre», diu, «ja li pots tornar a penjar». «Sí», diu la Dida. «No té cap importància», diu el general. «Ja ho sé». «Bona nit, Nini». «Bona nit». La Dida es posa de puntetes i alça la mà menuda, amb la pell groguenca i rugosa, per fer el signe de la creu sobre el front del vell. Es fan un petó estrany, breu i amb poca gràcia. Si algú els veiés, segurament somriuria. Però com tots els petons humans, també aquest, a la seva manera tendra i grotesca, és la resposta a una pregunta que no es pot confiar a les paraules. L'última trobada de Sándor Márai.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre. Macondo era ya un pavoroso remolino de polvo y escombros centrifugado por la cólera del huracán bíblico, cuando Aureliano saltó 11 páginas para no perder el tiempo en hechos demasiado conocidos y empezó a descifrar el instante que estaba viviendo, descifrándolo a medida que lo vivía, profetizándose a sí mismo en el acto de descifrar la última página de los pergaminos, como si se estuviera viendo en un espejo hablado. Entonces dio otro salto para anticiparse a las predicciones y averiguar la fecha y las circunstancias de su muerte. Sin embargo, antes de llegar al verso final, ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos, o los espejismos, sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos, y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez.
Aquell home que tenia 6 dits a la mà esquerra va dir: «Partiré el dimecres». I el partí, i la seva setmana tingué dos dimecres petitons i va fer-se la il·lusió que d'aquesta manera allargassava el seu temps. Començà a sospitar la falsedat d'aquest raonament cap a les 10 del matí. Què em passarà quan arribi el migdia? Cauré per l'escletxa del meu dimecres? Cambra número 13.131. Atrapat en l'espiral del somni, la sentor dels pètals de les roses em molestava, però ja molt poc. Només la visió del pom de la porta, com un flaix casolà. I era dolç descobrir que tothom, si s'ho proposa, en el moment de la mort pot tenir un somni que el salvi del no-res. Un vell somni. Si més no, aquest era el meu darrer invent. Una furtiva llàgrima. Joaquim Soler Ferret. Bé, potser ja és hora que deixem el micro a l'Assun perquè ens faci 5 cèntims del llibre que ha triat i ens llegeixi aquest començament.
Jo he escollit per llegir-vos el començament del llibre de l'Agua, de John von Duffel, perquè em va deixar cautivada la descripció de l'aigua de les primeres pàgines i de les de més endavant. Sincerament, començar un llibre amb una descripció amb la qual et sents totalment identificada no m'és habitual. Se puede oler. En términos generales, suele creerse que el agua carece de olor, pero sí, huele. Yo mismo recuerdo el olor de diferentes ríos y diferentes mares. Y aunque no sea el agua misma la que huele, sino la combinación del agua con otra cosa, lo atractivo de estos olores que recuerdo es que son olores del agua. Recuerdo cómo huele un agua que fluye, un agua que corre, un agua viva, y al revés, la que apesta es un agua muerta. Existe un ligamen especial entre el agua y el olor. Cuando vuelve a llover por primera vez después de una sequía prolongada y salimos a la calle, el aire no nos parece solamente más fresco y más puro. Está cargado de olores. La lluvia que se evapora en el asfalto, la tierra empapada, la hierba, las hojas, todo vuelve a oler después de haber sido bañado por el chaparrón. Y una gran parte de la pureza y del frescor que sentimos después de una lluvia así se debe a que el agua nos ha devuelto el sentido del olfato. Percibimos los detalles con mayor fuerza, mayor pureza y nitidez, no solo porque los olores se nos ofrecen con mayor intensidad, porque los contrastes han dejado de ser pálidos y desvaídos, sino también porque volvemos a oler. El agua nos ha librado de nuestra ceguera para el olor. Volvemos a percibir el mundo con los cinco sentidos. Yo huelo el agua misma, un agua verde, salvaje, que fluye en una corriente amplia, surcada de remolinos. Aún antes de sentarme a mirar, aún antes de haber visto el agua, percibo su olor refrescante. Huelo cómo el agua inspira el aire primaveral y cómo las pequeñas olas rizadas, al lamer el borde del lecho del río, arrancan a las piedras su olor a cueva en cuanto las humedece el agua y las calienta el pálido sol de los primeros meses del año. Y después veo cómo el agua encrespada por un ligero oleaje se mete en los poros de las piedras y les devuelve todos sus colores y también su olor propio, y cómo respira el agua y respiran las piedras. Entonces me siento en la orilla y miro el fluir del agua con su verde color primaveral y los innumerables y diminutos remolinos que parecen brotar como capullos y se enredan unos con otros. Después se hinchan y se alejan, ahora en marzo, poco antes de llegar a Basilea junto al Rin.
I ara, com que el mes passat us vam deixar sense programa, us volem regalar tres començaments que ens agraden especialment. Un és un exemple d'un inici que potser és únic, no ho sabem, i és únic perquè és optatiu, és a dir, que pots triar com començar el llibre. I després, a continuació, dos començaments que a nosaltres personalment ens han agradat molt.
A su manera, este libro es muchos libros, pero sobre todo es dos libros. El lector queda invitado a elegir una de las dos posibilidades siguientes. ¿Encontraría a la maga? Tantas veces me había bastado asomarme, viniendo por la Rue de Seine al arco que da al Quai de Conti, y apenas la luz de ceniza y olivo que flota sobre el río me dejaba distinguir las formas. Ya su silueta delgada se inscribía en el Pont des Arts, a veces andando de un lado a otro, a veces detenida en el perfil de hierro, inclinada sobre el agua. Y era tan natural cruzar la calle, subir los peldaños del puente, entrar en su delgada cintura y acercarme a la maga que sonreía sin sorpresa, convencida como yo de que un encuentro casual era lo menos casual en nuestras vidas y que la gente que se da citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribirse o que aprieta desde abajo el tubo de dentrífico.
Sí. ¿Pero quién nos curará del fuego sordo, del fuego sin color que corre al anochecer por la Rue de Luchet, saliendo de los portales carcomidos, de los parvos zaguanes, del fuego sin imagen que lama las piedras y acecha en los vanos de las puertas? ¿Cómo haremos para lavarnos de su quemadura dulce que prosigue, que se aposenta para durar aliada al tiempo y al recuerdo, a las sustancias pegajosas que nos retienen de este lado y que nos arderá dulcemente hasta calcinarnos? Entonces es mejor pactar como los gatos y los musgos, trabar amistad inmediata con las porteras de roncas voces, con las criaturas pálidas y sufrientes que acechan en las ventanas jugando con una rama seca, ardiendo así sin tregua, soportando la quemadura central que avanza como la madurez paulatina en el fruto, ser el pulso de una hoguera en esta maraña de piedra interminable, caminar por las noches de nuestra vida con la obediencia de la sangre en su circuito ciego. Rayuela, de Julio Cortázar.
A l'ínclita, catòlica i gairebé immortal ciutat de Torrellova, el sol eixia per l'est. Ni els més escèptics gosaven qüestionar-ho. Generacions i generacions torrellovines havien observat el fenomen al llarg dels segles, d'ençà de la fundació de la ciutat pels legionaris de l'emperador August, i la invenció de la brúixola va corroborar-ho de manera incontrovertible. L'agulla inventada no fallava mai. Quan establia la posició dels punts cardinals, NSEO, després d'una recerca tremolosa del nord magnètic, no quedava lloc per al dubte. Per a un observador situat al bell mig del pont romà sobre l'Ebre, el tossal per on el sol guaitava cada matí, aigües avall i a la vora esquerra del riu, es trobava exactament a l'est. La Galeria de les Estàtues de Jesús Moncada.
No sóc res, mai no seré res, no puc voler ser res. A part d'això, porto en mi tots els somnis del món. Tabacària, de Fernando Pessoa.
Bé, i fins aquí el programa d'avui, que ha anat amb uns quants minuts més d'escreix. Això és perquè, com que el mes passat us vam deixar sense programa, hem pensat que avui ens deixaven, doncs, això, 10 minutets més per compensar-ho. Ha sigut potser una mica seriós o
transcendent.
I com que ho pensam una mica així, doncs la setmana que ve us en regalarem una altra.
El mes que ve.
Això és veritat. Això. El mes que ve us en regalarem un que sigui una mica més divertit. Bona nit i fins d'aquí un mes.
Bona nit. No.